places 2021-22 per motius tècnics. S'ajorna el tràmit per l'adjudicació de destinacions provisionals per a funcionaris interins per al proper curs. Dilluns que ve, diuen, s'informarà del nou termini. Amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 4 i 5 minuts d'aquest divendres, dia 30 de juliol. Comença la segona hora del Múltiplex, la darrera de totes i en què ens acompanya les vies de so en Facundo Tenaglia, en qui començàrem aquest viatge que acaba avui. Facu, començàvem i acabam en tu, boludo, quin remei. Una hora, Toni, en què revisitarem l'escàndol de les residències, la gestió de les quals s'ha vist fortament qüestionada durant aquesta pandèmia.
Totalment d'acord amb un apunt per en Facundo. Avui haurem de tenir molta paciència perquè en Facundo, això, exercirà de capità.
Sí, però és un boludo, ja ho sapem, eh?
Sí, bé, no sé què vol
si
dir...
Si no me'l vol putejar, mos anirà bé.
Ben segur que sí, estem ben acompanyats. I parlant de residències, Margalida, com deies, us convidam a tornar a escoltar la conversa que vam mantenir el seu dia amb el periodista i director d'Infolibre, Manuel Rico, que ha publicat enguany un llibre al respecte. I just després passarem el testimoni a La Gran Vida Estiu, que a partir de dilluns ens substituirà l'antena d'IB3 Ràdio. Ens visitaran els periodistes Margalida Mateu i Joan Ferrés, responsables del programa a la Franja d'Hora Baixa.
I recordeu que vosaltres teniu tres vies obertes a la vostra participació en tot moment.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplexIB3. O envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiples. Via lliure a la teva opinió.
Fem una petita aturada, tot d'una tornem.
A IB3 Ràdio, Múltiples. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. La vacuna és la solució col·lectiva individual a la Covid i totes les que s'administren a les Illes han demostrat la seva eficàcia. Si coneixes algú amb infants de més de 12 anys, digues-li que ja es poden vacunar, per favor. A més, poden triar quin centre de salut anar. Hi ha milers de cites esperant-te. citavacunacovid.ipsalut.es i entre totes i tots podem fer que cap quedi buida. Alguns dubtaven, però gràcies a tu estan vencent la Covid.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiples.
Les residències de gent gran han estat durant aquesta pandèmia els espais més greument afectats, amb milers de persones mortes per Covid arreu de l'Estat, i són encara un dels punts calents pel que fa als contagis. Tot plegat ha fet que la seva gestió, ja ho sabeu, fos durament qüestionada. Fa pocs mesos es publicava Vergüenza, el escándalo en las residencias, un llibre editat per Planeta que coneixíem en conversa amb el seu autor, el periodista i director d'investigació d'Infolibre, Manuel Rico.
A ver, durante la pandemia, en el libro yo analizo 5 grandes causas que influyeron en esa catástrofe humanitaria. Catástrofe que fue muy desigual por territorios. Lo acabáis de comentar, en Baleares hubo 81 mayores muertos, pero hay territorios como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Cataluña, donde en Madrid se superaron los 6.000, en Cataluña los 5.000, solo en la primera ola, y en condiciones muy, muy indignas en muchos casos, ¿no? Las 5 causas muy resumidas en titulares. Déficits estructurales previos a la pandemia. En gran parte del Estado, la atención primaria, por ejemplo, vive de espaldas a las residencias, no están integrados como deberían estar. Segundo, déficits que se evidencian cuando llega la pandemia. No había EPIs, no había pruebas, eso impedía separar dentro de las residencias a los pacientes, los mayores que tenían el virus y a los que no. Tercero, responsabilidades políticas en algunos territorios, básicamente Madrid y Cataluña, donde se aprobaron unos protocolos que atentaban contra los derechos de los mayores y donde incluso más allá de los protocolos hubo una práctica que impidió la atención hospitalaria para muchos de ellos durante las 4 semanas críticas que hubo en marzo y abril. Cuarta, responsabilidad de determinadas empresas. Por ejemplo, el déficit crónico de personal que tienen la mayoría, que en el momento en el que llega la pandemia y empiezan a darse personal de baja, obviamente la situación dramática previa pues ya se convierte en, bueno, pues en una auténtica un déficit brutal. Y quinta, un hecho objetivo, que es cómo son las residencias. Yo en el libro digo que son lugares diseñados para contagiar. ¿Por qué? Porque todos los elementos de una residencia favorecen una transmisión del virus. Los residentes, personas, el 80% tienen más de 80 años, muchas veces con varias enfermedades, deterioro cognitivo en muchos casos, que hay que darles de comer, hay que cambiarles a lo mejor el pañal, no se puede hacer esto a 1.5 metros de distancia, ¿no? Trabajadores con condiciones precarias que a veces tienen que trabajar en 2 centros a la vez. Cuando estalla la pandemia tenían una movilidad forzada al ir a esos 2 centros. Las propias instalaciones con muchas zonas comunes y con muchas habitaciones dobles. Bueno, estos 5 elementos en conjunto explican lo que ocurrió en esa primera ola, sobre todo, y lo que ocurrió, insisto, especialmente en determinados territorios. Un último dato, entre Madrid, Cataluña y las 2 Castillas sumaron el 75% de los fallecidos en esa primera ola.
Caramba, datos sin duda para reflexionar a quien le corresponda, obviamente. Como decía usted, son 5 grandes causas las que usted evalúa o que sitúa como principales causantes, valga la redundancia, de esta situación dantesca, como usted mismo cualifica, porque estamos hablando, igual que en el hundimiento del Titanic, señor Rico, eso, que no es una única causa, sino, como usted bien refleja, una multitud de factores, los que todos tristemente agrupados llevan a la situación que tristemente hemos vivido en España, en nuestras residencias.
Sí, sin duda. Estaba escuchando vuestro programa, el corte que metíais de Ramón Sánchez Ocaña, de vamos a hablar de una situación difícil y compleja, no se puede ser simplista. Bueno, yo creo que esa explicación se puede coger absolutamente para el tema que estamos tratando, ¿no? En el Estado español muchas veces se tiende al debate simplista. Todo se reduce a una causa, un único culpable, y yo creo que las realidades suelen ser muy complejas, pero sobre todo que es fundamental analizar bien las causas, porque es el paso previo imprescindible para intentar buscar soluciones a los problemas, ¿no? Hay causas estructurales que estaban antes de la pandemia. La realidad es que la pandemia, obviamente, vino, era un virus desconocido, vino con una potencia mortal tremenda, afectaba más a los mayores, sin ninguna duda, pero todo eso podía llegar a un sistema residencial fuerte o a un sistema residencial más debilitado. El nuestro estaba más debilitado. Tenemos que saber y analizar muy bien cuáles son esas causas estructurales para cambiarlas, modificarlas, abrir un debate en la sociedad. Estamos hablando del cuidado de personas vulnerables, en su mayoría. Yo creo que como sociedad es una cuestión. Tenemos que cuidar a todos, pero obviamente a los más vulnerables. Tenemos que definir muy bien los problemas y poner las soluciones a los temas estructurales para que si hay otra crisis sanitaria en el futuro, coja ese sistema residencial más fuerte, ¿no?
Hablaremos sin duda del presente y también, si nos queda tiempo, del futuro, ¿por qué no?, de las residencias en España, pero nos gustaría centrarnos, como también hace el libro, en el pasado, aunque sea un pasado reciente, de estos mismos centros que acogen a las personas mayores que, por desgracia, no pueden permanecer en sus casas o con sus respectivos hijos. En todo caso, usted en el libro, Manuel, no se anda por las ramas, no se anda con chiquitas y se expresa en términos muy, muy claros y asimismo duros. Explica usted, por ejemplo, que quienes tomaron decisiones clave, y cito literalmente, o no habían pisado una residencia en su vida, o eran idiotas o cortos de entendimiento, o tenían un desprecio absoluto por la vida de los ancianos.
Yo estoy refiriéndome ahí esencialmente a Madrid y Cataluña. Y efectivamente esas tres condiciones o esos tres elementos que defino ahí son muy claras, pero es que no hay alternativa posible, ¿no? Mencionaba antes cómo es la vida y cuáles son los elementos esenciales en una residencia. Cualquier persona que haya tenido contacto, que haya estado en una residencia, sabe que esto es así, sabe que la mayor parte de los residentes son dependientes, sabe que, por desgracia, pero la mayor parte de las habitaciones son dobles, yo creo que esto es algo que habría que cambiar ya, sabe cuál es la vida en una residencia. Por lo tanto, cuando entra un virus con esa potencia mortal, lo único que era insensato era, voy a emplear una metáfora, pero fue casi lo que ocurrió, cerrar con llave y tirar la llave al mar, o sea, encerrarlos allí, porque eso garantizaba que en aquellos centros en los que entrase el virus se iba a extender con enorme rapidez y iba a afectar a una inmensa parte de la población que allí vive, ¿no? De los mayores que allí viven y también de las trabajadoras, básicamente, es un sector completamente feminizado. Bueno, esto efectivamente, o no habían pisado una residencia en la vida, o tenían un profundo desprecio por la vida de los mayores, o no entendían lo que iba a ocurrir. Cualquiera de las tres cuestiones en quienes tienen que tomar responsabilidades es inaceptable, ¿no? Y bueno, y eso en algunas comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo, se agravó, en Cataluña también, con unos protocolos completamente indignos, y en Madrid no poniendo en marcha ninguna de las tres alternativas que tenía el gobierno autonómico para salvar vidas de los mayores, ¿no? Y esto es completamente inaceptable, y aquí estamos hablando de hechos objetivos, de datos. Todo el libro se basa en datos facilitados por las comunidades autónomas, datos oficiales de desde el número de residencias, plazas, inspectores por comunidad autónoma, en fin, o sea que son datos oficiales siempre.
Que en este sentido, Manuel, en este sentido, a la hora de obtener precisamente estos datos, ¿se encontró usted en relación con esa obtención de información con dificultades o con obstáculos por parte de alguna comunidad autónoma, o en principio todos tuvieron a bien pues aportarle la información que usted requería?
No, para nada. Yo solicito los datos siempre a través del portal de transparencia, porque eso da lugar a un expediente administrativo que si no me dan los datos puedo terminar en los tribunales, ¿no? Y reclamarlos en los tribunales. Hay tres comunidades. Yo solicité los datos en la primera semana de mayo del año pasado. Estamos a punto de cumplir un año. Hay tres comunidades, bueno, dos comunidades y una diputación foral vasca, con las que a día de hoy sigo peleándome para conseguir la información. Castilla y León, gobernada por el PP, Aragón, gobernada por el PSOE, y la Diputación Foral Vasca, gobernada por el PNV. O sea, que hay administraciones que se han resistido por completo. Hay otras que han sido transparentes desde el principio y me facilitaron los datos de forma inmediata. Hay que decir que entre ellas están las Islas Baleares y también Madrid y Cataluña, cuya gestión acabo de criticar con absoluta dureza porque creo que es criticable, pero a la hora de facilitarme los datos vía transparencia, ambas los facilitaron sin problema. Pero hay una enorme diversidad, como acabo de comentar.
Aludí ahora usted a la palabra justicia, Manuel. No sé si en el caso de aquellos familiares que, por desgracia, han perdido a algún familiar en la residencia, fruto, aunque no sé si se podrá evaluar de manera causa-efecto directa en las residencias en esta pandemia, ¿puede haber muchas demandas judiciales a tenor de estas situaciones tan lamentables, tan dantescas que usted señala?
Está habiendo muchas y va a haber más, repartidas por toda España, sin ninguna duda, por la vía civil y por la vía penal. Por desgracia, la actitud de la Fiscalía, especialmente en Madrid y en Cataluña, que es donde se están concentrando más número de demandas o de querellas, por también, como hemos mencionado, porque han sido los territorios más afectados, decía que la actitud de la Fiscalía hasta ahora está siendo bastante condenable, ¿no? Porque está haciendo más de abogado defensor que de lo que es su misión, que es investigar realmente qué ha ocurrido y si hay responsabilidades políticas o de las empresas, que se depuren, y si no las hay, pues que se archive. Pero hay que investigar. Yo creo que la memoria de los fallecidos y los familiares tienen derecho a conocer la verdad y a que se depuren responsabilidades, si es así. Amnistía Internacional, hay dos informes muy buenos realizados por dos ONGs de absoluto prestigio como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional sobre lo ocurrido en el Estado español durante la primera ola. Bueno, ya el hecho de que Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras se tengan que ocupar de lo ocurrido en España ya es bien significativo, ¿no? Amnistía Internacional pide en su informe una comisión independiente para investigar lo que ha ocurrido. Esto no lo ha hecho, no se ha hecho. Esto es una responsabilidad del Gobierno central, que tenía que haberlo hecho y que no lo ha abordado, ¿no? Pero, por supuesto que va a haber, hay demandas, hay ya muchas puestas, va a haber otras, vamos a ver qué ocurre, porque, bueno, tenemos un sistema muy garantista, eso es correcto que sea así, y en términos judiciales, digamos que ha transcurrido poco tiempo, ¿no?, para lo que son los plazos judiciales.
Es obvio que Manuel Rico, autor de este libro que hoy nos ocupa, Vergüenza, el escándalo de las residencias, es como periodista una persona informada y bien informada, además de en calidad de director de investigación de Infolibre. Suponemos, Manuel, que evidentemente la mayor parte de la información que usted recibe, con la que usted trabaja, se refiere a España en el caso de las residencias y otros quehaceres, pero refiriéndonos específicamente al tema de las residencias, ¿hay algún tipo de parangón en Europa o en el mundo, eso, que se pueda establecer un cierto paralelismo con lo vivido en España?
Mire, yo ahí no me atrevo a opinar, porque precisamente yo creo que los periodistas tenemos que ser muy precisos en a la hora de aportar información, y yo he estudiado solo el caso de España. Tengo algunos datos muy genéricos sobre la primera ola, que es verdad que en esa primera ola el impacto en las residencias en España fue uno de los mayores de Europa y yo diría casi de todo el mundo occidental, pero es solo un dato, no sé las causas, no he analizado otros sistemas, por lo tanto no me atrevo a opinar porque podría estar metiendo la pata o no dando información correcta, y eso es lo único que no quiero hacer.
Se entiende. En cualquier caso, creo que si usted apunta, para bien en este caso, a Alemania en cuanto a referente, entre comillas, referente o espejo en el que mirarse en lo que concierne a la gestión de las residencias. ¿Es así? ¿Alemania sería un poco el espejo en el que mirarse?
Los países nórdicos en general son un espejo respecto al tipo de residencias que hay que construir. Unidades de convivencia de unas 20 personas, no más, algo que contrasta profundamente con el tipo de residencias que son la mayoría en España, donde seguimos encontrando residencias de 150, 170 personas o más incluso, con muchas habitaciones dobles. En ese sentido, los países nórdicos hace mucho tiempo que no construyen este tipo de residencias tan grandes, sino esos módulos de convivencia. Y Alemania, efectivamente, como bien dice, lo pongo en el libro como ejemplo del modelo de inspección. Porque, si me permite, en España, digamos que el sistema de residencias se caracteriza por dos cuestiones. Está completamente privatizado. Completamente privatizado significa que el 89% de los centros son de gestión privada. En algunas comunidades como Cataluña y Madrid están en el 94%, en la Comunidad Valenciana el 90%. Hay que decir ahí que las Illes Balears son la comunidad con menos gestión privada de todo el Estado. En las Illes Balears, de 57 residencias que había abiertas a 30 de septiembre del 2020, eran de gestión privada el 65%, frente a esos porcentajes del 90-94% que he mencionado en otros puntos. Entonces, retomo el hilo, perdón. Un sistema completamente privatizado, y luego, si la administración decide que no presta el servicio de cuidar a los mayores, la administración tiene una segunda responsabilidad enorme, que es controlar entonces que el servicio que dan las empresas privadas sea el adecuado, sea el correcto y que los mayores estén bien cuidados. Y ahí entran en juego la inspección y las sanciones para quienes incumplan la normativa y no presten ese buen servicio, ¿no? Y ahí hay un agujero tremendo en general en el Estado, tanto en la inspección como en el régimen sancionador. Y ahí sí que yo creo que el modelo alemán, donde realmente el modelo de inspección, donde se fijan en la calidad de vida que tienen los mayores, el inspector habla con un grupo de nueve, cuando hace la visita, habla con un grupo de nueve residentes para ver realmente qué tipo de vida llevan, si están 12 horas delante del televisor o están haciendo actividades que tengan que ver con sus intereses. Bueno, todo el sistema de inspección alemán sí que debería ser modélico. Nosotros tenemos un sistema muy administrativista, muy procedimental, que se fija en los procedimientos y no en los resultados. Eso es uno de los temas que habría que cambiar, porque aquí estamos hablando de las cuestiones estructurales. Lo que acaba de preguntar, este tema de inspección, la gestión, el tipo de residencias que se construyen, eso era problemático antes de la pandemia, sigue siendo ahora y hay que abordarlo. Tenemos que exigir, yo creo, a nuestras administraciones que ahí se cambien cosas para ir en la buena dirección, ¿no? Uh-huh.
En cualquier caso, Manuel Ricón, en el libro que nos ocupa, como decíamos, Vergüenza, el escándalo de las residencias, no deja lugar a dudas y usted no emite opiniones libres, sino fundamentadas en base a datos. Y, por ejemplo, usted hace la comparativa entre lo que es la gestión privada de las residencias versus la gestión pública, también las residencias de gran tamaño respecto a las de menor tamaño, los pelotazos de varios grupos empresariales, el papel asimismo de la Iglesia en la gestión. Son muchos los componentes, todo lo que está oculto detrás de las residencias, ¿verdad?, en España a día de hoy.
Claro, sí, a ver, es un tema efectivamente complejo y por eso es tan importante basarnos en información para hacer los análisis correctos, ¿no? En España hay en torno a 5.200 residencias. Es fácil entender que, y bueno, ya hay residencias que pertenecen desde a grandes grupos. El grupo líder en España, y por cierto también en las Illes Balears, es Domus Vi, a pequeñas residencias que son pues una actividad familiar, a lo mejor un centro de 30, 35, 40 plazas. Es fácil entender que no todas las empresas, no todas funcionan igual. De hecho, un capítulo del libro se titula así: no todas las empresas son iguales, porque para mí es fundamental no hacer demagogia con este tema, no intentar dar explicaciones simplistas. Tenemos una realidad muy diversa. Dentro de eso, es evidente que hay el sector residencial español es cada vez más atractivo para determinados fondos. Son fondos, se llaman de private equity, de capital privado, que tienen una característica básica, que es que hacen inversiones temporales. En general, entran en una actividad y en un plazo máximo de 5 años quieren salir de esa actividad revendiendo, obviamente, con las máximas plusvalías. Uh-huh. Este tipo de fondos controlan ya 3 de los 8 grandes grupos de España, entre ellos Domus Vi, y por lo tanto, es de pura lógica que estos fondos que hoy compran un supermercado, mañana un grupo de residencias y pasado una cadena de comida rápida, van a aplicar esos criterios, digamos que absolutamente economicistas a su inversión. No van a anteponer el cuidado de los mayores a cualquier otra cuestión. Para mí, esto es una de las anomalías que hay en el sistema residencial español y lo que hay que hacer es, si queremos permitir que invierta en el sector cualquier tipo de empresa, lo que hay que hacer es una normativa exigente y un sistema de inspección exigente para que nos garanticemos que los mayores están bien cuidados. Uh-huh.
Nos decía don Manuel que usted empezó con lo que es la elaboración del libro, que sin duda no se construye una obra de este calibre en 2 días ni en 3, sino a lo largo de muchos meses. Digo que nos decía que empezó en mayo, por tanto ha transcurrido mucho tiempo. Una vez escrito el libro y habiendo asimilado toda la información, que supongo que también para usted en muchos casos podría, por qué no, ser sorprendente, ¿con qué sensación personal se queda? No sé si frustración, si vergüenza, como dice el propio título del libro. ¿Cuál sería la palabra o las palabras que definirían su estado de ánimo una vez escrito el libro?
A ver, el libro tiene 3 partes muy diferentes. La primera es lo que ocurrió en la pandemia e intentar explicar las causas, ¿no? Hombre, esa fue la parte más dura de hacer porque también se apoya en testimonios de personas que han perdido a su padre o a su madre en esas condiciones, a veces sin recibir ni siquiera atención médica, ¿no? Bueno, pues a ver, yo creo que ahí sí, las palabras son que necesitamos verdad y justicia. Y respecto al sistema residencial, que son las otras dos grandes partes del libro, el quién hace negocio y esos dos agujeros de la administración ausente que digo en el libro, bueno, yo creo que ahí es, por un lado, rabia de que esté así el sistema, pero por otro, yo creo que la esperanza de que se pueden cambiar cosas y que hay que empujar en el sentido correcto. Obviamente, el conjunto, yo defiendo que yo me centro en algo que defino como vergüenza, efectivamente, pero también tengo esa sensación última de que se pueden hacer cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo con su permiso. En claro Navarra sí. Se acaba de aprobar en diciembre del 2020, hace 4 meses escasos, un decreto foral que establece que el máximo de en los nuevos centros, en las nuevas residencias, no puede haber más de 130 plazas y que el 80% de las habitaciones como mínimo tienen que ser individuales. Bueno, esto va en el buen camino, ¿no? Porque nuestros mayores, ¿cuándo hemos aceptado que pierden el derecho a la intimidad al entrar en una residencia, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que más me impactó al ver cómo está el sector, ¿no? Bueno, pues yo creo que también ese es el mensaje que hay que hacer, ¿no? O que hay que trasladar, que es, vale, una vez que sabemos las cosas que funcionan mal, hay otras que funcionan bien, reforcemos estas últimas y cambiemos las primeras, porque en este momento se están construyendo en el Estado español más de 200 residencias. El envejecimiento de la población, nuestra pirámide de población es, bueno, de las mayores esperanzas de vida de Europa y del mundo realmente, pero donde el envejecimiento es más acelerado. Es un sector que tiene ya importancia, pero que lo va a tener todavía más en el futuro inmediato, ¿no? Uh-huh. Bueno, cambiemos esas cosas, empujemos en la dirección correcta. Entonces, vergüenza sí, pero también, y es como termino el libro, y yo creo que con esto respondo bastante a su pregunta, con 33 propuestas para mejorar el sistema, ¿no? Porque uh-huh. yo creo que aparte de definir las cosas, que es uno de los objetivos claros del libro, explicar muy bien lo que hay con datos, está esa parte final que son como las conclusiones, ¿no? De
mire,
estas propuestas probablemente uh-huh. ayudarían a mejorar el sector.
Sin duda, propuestas en positivo, aludía la palabra esperanza, que sin duda también respecto a las residencias y a su gestión conviene aplicar. Por tanto, mil gracias, enhorabuena por el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Manuel Rico, hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar en Multiplex.
Gracias a vosotros por invitarme y efectivamente el dato que habéis dado de 38 días, creí entender, sin contagios en las Islas Baleares, pues es un dato absolutamente esperanzador, ¿no?
Así es. Muy amable. Hasta la próxima, don Manuel.
Hasta la próxima, gracias. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Fem
una nova aturada a la playlist d'aquest darrer Multiplex amb Dead with Dignity de Sufjan Stevens. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
A IB3 Ràdio, Múltiplex. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Hipercentro fins al 5 d'agost, iogurts de gusto Gervés 0,55 euros. Rèmol fresc, 14,85 euros al quilo. Cuixart reserva, 4 estacions Navidul, de 8,95 euros al quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
A l'equip de guàrdia sempre estem a punt per entrar en antena. Tenim preparat un bon carregament de píndoles d'història, curiositats, fragments d'emissions de la ràdio pública, tot proveït de bona música. Entram en acció el divendres capvespre, si és que no hi ha transmissió esportiva. El diumenge, si és que sí que hi ha futbol, encara que depèn dels horaris dels partits, o també se pot anar...
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia, amb Pep Díaz, un programa d'horari variable.
I d'això, però sempre ens pots trobar la carta.
A Pollença, 101.1. De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiplex.
I quan són les 4:36 del capvespre, saludant per darrera vegada l'editor de l'informatiu vespre, José Luis Galindo, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Mira, mira, hem de canviar el registre. Avui, José Luis Galindo, per petició d'Antoni Treveria, que també m'acompanya, volem que ens contis algun acudit en lloc de donar molts titulars d'informatius, perquè, clar, estem a 20 minuts de començar les vacances i no tenim massa interès en saber...
I de vosaltres trieu, si voleu, primer s'acudit o primer s'avançament informatiu. Vosaltres manau.
Toni, tu comandes.
Home, que tenim la sintonia, potser que podem començar amb els acudits, no?
Faig un acudit molt breu i després anem a fer informació seriosa, idò.
Però tot amb velocitat de Benny Hill, eh?
Sí.
No sé,
sí.
T'entendrem, però.
Arriba. Molt ràpid. Saps per què als culers no els agrada anar a missa?
Això és un acudit?
Sí. Ho saps?
Ni idea.
Perquè no els agrada veure gent vestida de blanc aixecar copes.
Si això és tot el que pots fer a nivell d'humor, Galindo, comença en les escoles serioses. Fes el favor.
Millor. I ara sí, canviant de registre completament, volia contar una acudit, m'ho feia ganes contar una acudit, però... i sobretot en el darrer dia. Vinga, ara sí, en l'informació seriosa, pendents de la compareixença de la presidenta del govern, Francina Armengol, després de la conferència de presidents, que està prevista en aquesta hora, i veurem com han quedat les reivindicacions de finançament per les Illes.
També, té cost, amb petició, aquesta banda sonora.
Sí, costa un poc. Com se nota que és el vostre darrer dia,
eh? T'ha tocat a tu, Galindo. Anava a dir Facundo Boludo, però no. Galindo, t'ha tocat a tu.
També petició d'una compensació per la sobrepoblació que pateixen les Balears i, de fet, tot i que ja s'ha comunicat que la president... ja s'ha comunicat per part del govern que la presidenta ha demanat a l'Estat una millora del finançament autonòmic, que era el previst, i prioritat, ha demanat prioritat a l'hora de repartir els fons europeus per la sobrepoblació. Això per un costat. És que... Ja així, no? Com vols que doni notícies serioses?
No, és que no fa falta.
Puc continuar o no?
Vinga, va.
Més sobre la conferència de... més sobre la conferència de presidents. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha traslladat la resta de presidents que els governs regionals gestionaran fins al 55% dels fons europeus per la recuperació econòmica que Espanya rebrà el 2021 per sortir de la crisi. Recordem que Espanya rebrà després del primer anticip de 9.000 milions d'euros dels fons de recuperació de la Unió Europea el 2021. I haurà d'anar desbloquejant nous trams cada 6 mesos a mesura que compleixi els objectius de la Comissió Europea.
Ara quasi te faríem amb velletes, saps? Està sí. Com un gag acabat amb aquesta cinta de fons.
Puc fer un incís, Margalida? Perquè, digues. Clar, en José, tenim una acompanyant aquí, una nina, que no sé si el dia de demà serà periodista, que té 9 anys, sí. Ha vingut a la ràdio per primera vegada amb tota la il·lusió, que encara la manté, i jo li he presentat, dic, mira, aquest senyor tot el que diu és seriós i rigorós. Clar, tot el que jo he dit no té cap valor.
No, però és seriós sintonia. I rigorós. Però li hem posat aquesta banda sonora i veus com pot canviar allò que un rap, quan li poses una banda sonora o n'hi poses una altra, en funció dels efectes, canvia molt, no?
Sí.
Les coses avorrides poden parèixer fins i tot divertides.
Tens alguna cosa més per explicar,
Galindo? Sí, molt rap. No sé si hauria de fer-ho o no, però ho faré.
Has de fer un esforç, un esforç.
Sí, que m'està costant. Tornen les corregudes de bous. Després de 2 anys de pandèmia, serà a Inca a les 7:30 amb la polèmica que du al darrere. De fet, a les 5 s'ha convocat una manifestació antitaurina. Recordem que, segons la llei balear de toros, s'ha de complir que no es permet l'assistència a menors de 16 anys a la plaça. Els organitzadors ho consideren una injustícia, mentre que per als antitaurins és un requisit inqüestionable. I Mané, que dona més notícies.
Ja està. Moltes gràcies per aquest esforç, José Luis Galindo. T'escoltam a les 7. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Pluralitat, veus crítiques, diversitat, múltiples.
Les 4 i 41 minuts, més coses. Els Jocs Olímpics, de què hem parlat molt aquests darrers dies, per cert, són tradicionals i molt esperades les curses per relleus. Amb un altre esperit i en un altre àmbit, també a la ràdio es produeixen els relleus entre programes perquè, com bé sabeu, tot té un principi i també té un final. El Múltiples avui acaba arribant al final del trajecte i, lògicament, ha d'entrar a la graella un altre programa amb nous presentadors i nous continguts, Toni.
Així és, en aquest cas estem parlant del programa La Gran Vida Estiu, que a partir de dilluns i fins al divendres 3 de setembre vos acompanyarà cada dia de les 3 a les 5 del capvespre. I per això mateix, per passar-los, ni que sigui simbòlicament, el relleu i donant-los també la benvinguda, tot i que és gent de la casa, tenim a nosaltres els responsables del nou espai a la Franja d'Hora Baixa.
Ells són en Joan Ferrés, que ja ens acompanya als estudis d'Ivetres Ràdio. Hola, Joan, benvingut.
Què tal, com està? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per venir. I també a Margalida Mateu, que ens escolta via Reported. Margalida, com estàs?
Hola, com estàu? Molt bé, i vosaltres?
Nosaltres molt bé, molt tranquils, perquè
sí,
acabam.
Sí, estàu contents.
Estic molt contents, sí, la veritat. Perquè ara ens queda un mes de vacances.
Nosaltres estem nerviosos. Perquè començam i no tenim vacances, ja. És genial.
I nosaltres anam de vacances, però clar, uns en tenen i els altres han de fer feina. Ara que ja us tenim aquí, crec que és el moment de canviar de cinto. Are you ready for this? Aquesta és la cinta que vos acompanyarà a partir de dilluns que ve, de les 3 a les 5, durant tot el mes d'agost. Primer de tot, vos volíem demanar com podem definir aquest programa, que és La Gran Vida d'Estiu, que heu preparat per aquest mes, si és que es pot definir d'alguna manera.
Difícil, difícil, Margalida.
Home,
com
sí.
Ho veus tu? Com el podries
no,
definir?
No, dic que és un programa d'un mes. Sí, clar, el repte de fer un programa d'estiu, la veritat és que és molt interessant i molt engrescador, perquè com que tens un projecte d'un mes, de 3 a 5 de sora baixa, amb una capçalera que ja existeix, com és La Gran Vida, capitanejada per na Cristina Bugallo i na Mònica Borràs, que també hi seran, na Mònica, en aquest cas, de matins. Per tant, és una cosa que ja no han de crear des de zero, tot i que sí que és vera que han fet un format més estiuenc, més en format de magazín, amb un contingut més mengívols i també amb ganes de passar un bon estiu.
Mira, de fet, Margalida, jo m'abans... Ara mateix tenim en Margalida i jo únicament una preocupació, però també pot indicar com serà el programa. I és que anem tan carregats de gent que hi passarà i de contingut, sí, que no sabem com estanyar-ho. I bona senyal en aquest sentit. Vull dir, és veritat que intentarem que durant aquestes dues hores diàries de programa que hi passi molta gent, és a dir, tenir premsa d'actualitat, però sobretot que hi passi molta gent i que hi passi moltes coses. I ara mateix en el guió no sabem com fer-les entrar totes, però les farem entrar.
Clar, perquè parlant de continguts, sí. Joan, Margalida... Quin tipus de continguts hi podrà escoltar l'audiència d'IB3? Serà un to més desenfadat, més estiuenc, o també hi haurà informació rigorosa? Què teniu pensat o configurat? Perquè, evidentment, això ja és dilluns, hi ha gent que es pensa, vosaltres
home,
ho sabeu.
Home, llavors volia demanar si nosaltres també tindrem en Galindo. Nosaltres també volem en Galindo.
L'heu de demanar,
Té clàusula de rescissió, crec, però.
Això no m'ho han dit, Ara jo... acudits com es que ha fet, no sé si la Margalida està d'acord, però no, en volem d'aquests.
No, jo d'aquests és que ja t'he dit, si això és tot el que pot fer amb Sumó, que se dediqui a donar notícies serioses.
Possible nou col·laborador, en Galindo també, ara, d'aquest mes d'agost, haurem de parlar.
Heu de posar una banda sonora dient, perquè si no, no funciona tan bé.
S'ha de negociar. Exacte. Si no, ja ho hem vist.
I la banda de Galindo, si el fitxeu, quins altres continguts tindrem?
No, sobretot, el que voldrem és seguir el ritme de l'actualitat, lògicament, vendrem de l'informatiu i acompanyarem això amb darreres hores, amb tocar l'actualitat, començar tocant l'actualitat, però intentarem, ja que és programa concret de mes d'agost, d'estiu, que demana frescor, fugir d'alguna manera, és a dir, no dependre durant les dues hores de l'actualitat. És a dir, entenem que hi ha un oient diferent que els d'altres mesos, que no demana tanta actualitat perquè agost és aquell mes que desconnectam i jugarem en això, però igualment com a servei públic, mantenir l'actualitat, però obrint a que s'incorren molt temporals i també molt fresques.
Uh-huh. I de quina manera encara el programa?
Sí, molt de col·laboradors,
També? Sí.
Ara en parlarem,
Ara en parlarem,
perquè
tenim un bon grapat.
Entre les moltes seccions i col·laboradors que hi apareixen, jo he de confessar que trescant he descobert un personatge molt entranyable que molta gent coneixerà per la seva aparició a IB3 Televisió i que ens té el cor robat.
Jo me'n vaig a aquesta família, me'n vaig per damunt la cedra. Jo que me'n vaig per avall no és la meva cedra, no és la meva part. Me'n vaig per avall. Top, homes, davallen de la cedra. I ja els he dit, no vols mogueu, ja me'n recordaré. Em trap, que no se giren darrere. Que no se mouen. Jo t'he de dollar, se seria la teva dona, però jo. He de tot. Em trap, que me fa la merda que és. Em trap, que no me diuen res. Però jo, xer. I tots els veïnats d'aquí a Francisca, me fan que és. Tant si és home o tant si és dona. Tothom me fa que és, jo. Jo estic mirada, perquè tothom me fa què. Jo no fa què pertinent a un pisot que tenen quatre lots. Sempre juguem per esquerra. I se van passar...
Diu que tothom li fa cas, una pèl de Falaneig, a mi no m'estranya, perquè jo, si la me trobàs per carrer, quasi que la m'abraçaria.
Així és. Així. Nabel Xerra se dirà aquesta secció perquè no se pot dir d'una altra manera. És a dir, no li van rompre moltes cap perquè Nabel Sunyer, persona ja coneguda de Tentol, d'IB3 Televisió, sí. De quan reunim els tres padrinets i mos conten, trobàvem que havíem d'aprofitar que sempre xerrarà Nabel, sempre mos contarà coses, i cada dia tindrem una d'aquestes reflexions de Nadal, perquè és que no t'ho de xerrar,
cada
això s'ha de...
Ja.
Cada dia. Podíem fer un programa sencer, igualment, però s'ha limitat a cada dia. Sí,
cada
sí,
dia Nadal xerrarà.
Ho escoltarem puntualment cada dia de dilluns i divendres, entre les 3 i les 5, que és l'hora programada per la gran via d'estiu. Us deia, i també crec que la Margalida ja ho responia d'entrada, Margalida, deies que no sé si estava una guitoses, en el teu cas, si nerviosa, perquè clar, això és una gran estrena, la de dilluns. Joan, Margalida, com ho encareu, tot això?
Margalida, que com te sent, mem?
Sí, però... No, jo tinc moltes ganes, me fa molta il·lusió. La veritat és que ara, quan anàvem fent escaleta i el guió, fa moltes ganes, perquè és un programa que tindrà ritme, que tindrà moltes seccions, moltes minisseccions, molt de continguts, moltes telefonades, moltes píndoles, xerrarà un, xerrarà l'altre, donarem veu a molta gent, i jo crec que això és estiu, no? Ara també aquests estius atípics que vivim, el manco que la ràdio ens aporti un pot de color i un pot de diversitat, que és també una mica el que necessitam.
Sí, sí, realment, jo... Sensacions personals, jo moltíssimes ganes de tocar ràdio, i més amb aquest estudi ja estrenar quasi, vull dir, aquest estudi preciós, però sí, moltes ganes, a més, d'acompanyar en Margalida, perquè en Margalida ho diu, però ella ho practica, aquest ritme constant, i la resta li anant darrere i ja és un gust, o sigui, sí. Que ja, aquesta energia en Margalida, poder-li acompanyar i que els oients la puguin gaudir aquest mes, clar, està tot fet.
I la calor, per cert, perquè clar, estarem ja la setmana que ve, mes d'agost, per tant, molta calor, més de 30-35 graus aquí a l'estudi, no? Ja ho veieu que aquí estem molt confortables, molt bé. Però no sé si això us dona encara més energia o us enlleva. En tot cas, no sé si serà un impediment a l'hora de trobar bons continguts o haureu de recercar una mica més.
Jo sa calor he de dir que no he pensat...
No,
he pensat, perquè jo entrar aquí a la porta de Beta Ràdio amb aquest aire condicionat, ja sa calor
fuig.
Sí, no me consta. Aquest mes d'agost, de fet, sé que a aquestes hores, de 3 a 5, calor no em passaré. Per tant... Sí.
És un avantatge.
A més, penseu, exacte, que en Joan el podeu veure cada dematí a Ivetres Televisió, els dematins, fent reportatges, i allà sí que passa calor, perquè ell està a peu de carrer.
Tocant pots aires condicionats, tant, allà, tocant carrer.
Crec, clar,
sí.
Clar.
Per tant, sa part
bona,
no?
Serà com un oasi.
Sí, allò que deien... que alguns se'n van de vacances i d'altres han de fer feina, però sincerament, segons on passin les vacances, és molt millor fer feina durant el mes d'agost. Hem parlat de Nabel de Felanitx, que és una de les noves col·laboradores d'aquestes veus, que tindrà la seva catxuleta cada dia, però hi haurà altres convidats amb altres seccions, espais fixos. No vos demanarem que detalleu tot i que no faceu spoilers. Sé que hi ha també un mitjà de transport determinat que tindrà cert protagonisme, però sí que vos demanaré, sí, que expliqueu alguna d'aquestes col·laboracions o algun nom que ens pugueu explicar, Margalida.
Tenim molta sort, perquè tenim un companys i un col·laborador magnífics que tots mos han dit que sí, que no ho entenem, que el mes d'agost tothom mos ha dit que sí. Tindrem en Xisco Nadal, que mos farà les seves varietats estiuenques magnífiques. Tindrem també, com deies, aquest transport per excel·lència de l'estiu, que és el Velomar, en Joana Maroto, que és una companya també extraordinària. Farem una Marta Pérez, que mos parlarà de sèries, ja que mirarem si han fet els deures durant el confinament o els postconfinaments aquests de mirar sèries o no. També tindrem en Rafael Perelló, que és expert en cultura popular i un home que sap moltes coses i que també mos contarà. En Joan Fullana, aquest actor, que cada dia també el podran sentir amb en Joan Ferrés, que faran una conversa molt divertida. La Magdalena Esterri, que com que són els Jocs de Tòquio, la Magdalena mos parlarà d'anècdotes, de curiositats, dels Jocs Olímpics, que també seran d'actualitat i n'estarem pendents, i moltes coses més, és que les podria dir tots, però
és,
no sé si
en,
tenim
en
prou temps.
En connexions també amb Menorca i Eivissa, tindrem dues companyes redactores de cada illa, també, que cada dia, durant històries des d'allà, també mos aportaran frescor també des de cada illa, i això, hem tingut la sort que molta gent s'hi ha volgut sumar, i per això la sensació és que serà un programa carregat de gent constant cada dia que entra i surt, i que tenen moltes coses per contar.
Encara serà vera que no podran, és a dir, que els sobrarà contingut per una escaleta de dues hores.
Ara mateix ja passa una penada. Ja passa una penada perquè hem d'agafar agulla, sí, i hem de començar a treure...
No sé si hi podeu guardar geleretes i ja tenir-ho per segons de l'any que ve, no?
No mos quedarà més remei.
I potser, en tot cas, Joan Margalida, Margalida, Joan, potser seria bon moment per explicar que a l'audiència, que hi ha algú que va perdut, que a vegades diu: ah, fas feina a la ràdio, a quina hora? Dic: no, de 3 a 5. Ah, treballes dues hores al dia? Dic: clar, no, perquè el programa, això és en directe, en antena, sí, però hi ha una gran preparació al darrere. En aquest cas, també, d'altra banda, no sé si havíeu fet feina junts, Joan, Margalida, perquè estareu ara més junts que amb la vostra respectiva parella. Sereu, sí, un matrimoni, sí, radiofònic.
Sí, sí, sí. Però ja tenim experiència de relació professional, sí, amb Margalida. Sí,
no,
sí, sí.
No mos preocupa això.
Gran
no,
avantatge de les xarxes socials i de missatges, perquè amb Margalida i jo podem estar connectats les 24 hores, com que en comptes d'estar aquí a l'estudi, mos podem avançar temes, idees, i això mos dona molt avantatge, també, en aquest sentit, amb Margalida. Mm.
Sí, i tant, moltíssim. A més, amb en Joan ja vàrem fer feina des del primer dia amb el projecte de Tento al Divetres Televisió, perquè en Joan és el productor i ha fet una feina magnífica perquè ens ha ajudat a cercar totes les persones que veus a pantalla, que són moltíssimes, més de 100 persones ja han passat per Tento, i en Joan fa una gran tasca també de producció en aquest programa, i per tant ja hem fet feina junts, i això és una monada. Quan tens un equip, quan pots triar el teu equip, se fa feina molt bé.
I si heu recuperat una bel de Fadaní de Stentol, jo crec que em podríeu recuperar mitja dotzeneta bona de tots aquests que han anat apareixent en el programa.
Parlaves de gelera, i hi ha una bona gelera.
Una bona gelera. Hi ha una conservadora plena.
Sí, un bon rebost.
La gelera a l'estiu fa falta.
Tant de bo
poguéssim
venir tots. Sí.
Per altre costat, més enllà del nom que compartiu amb La Gran Vida del Matí, el programa que presentarà també a partir de dilluns la Mònica Borràs, hi ha algun fil conductor que us uneixi el programa del matí amb el d'Hora Baixa, o són, per dir-ho així, productes diferents?
Sí, són productes diferents, eh? Sí que és cert que hi ha la mateixa capçalera, que és La Gran Vida, que és un projecte preciós, que encapçala en Cristina Bugallo, i que aquest estiu m'ho deixa un poc en relleu perquè ella també pugui agafar vacances, que fa feina el cap de setmanes, però no només fa feina el cap de setmanes, com dèiem abans, sinó que du molta preparació, més un magazín de tantes hores el cap de setmana. Per tant, són dos productes diferents. La Mònica també té un repte molt important, perquè són 4 hores, perquè també haurà d'estar molt pendent de la actualitat informativa i política, i nosaltres, després de l'informatiu migdia, ens podem permetre ser un poc més entreteniment i fer un poc més de divulgació i cultura, que no pas haver d'estar tan pendent de l'actualitat, que també hi estarem.
Sí, però el mes d'agost també ajuda poc en aquest sentit. Sí. És un mes on trobar temes d'actualitat a vegades és un
és
esforç
complicat.
Molt complicat. Joan, no sé si vols afegir
sí,
res
no,
més.
Precisament el que diu la Margalida, i nosaltres, parlant clar, no ens volem engronar amb aquesta dependència de temes i quan no n'hi ha en l'estiu, per això volem assegurar això, que hagi contingut sempre. Crec que per part de la Mònica, aquella actualitat més immediata corre car des de matí, des de migdia, sí, d'aquell moment, nosaltres ja en aquest punt de l'hora baixa i en aquest més concret ja podem estirar més el fil.
I és allò que els que estarem de vacances, com són nosaltres, Toni, Treveria i jo, agrairem, perquè a partir de demà volem estar bastant desconnectats de tot el que és l'actualitat. Margalida Mateu i Joan Ferreix, moltes gràcies per haver passat pel Múltiplex, molta de sort i fins aviat, espero.
Moltes gràcies. Donau-me 20 segons, perquè ja he d'agrair que si avui també som aquí és perquè pres de la feina que heu fet a Múltiplex tots aquests anys, i les ganes també és aquí, és d'escoltar-vos a vosaltres també.
I un sí, jo també ho volia dir, Margalida de Toni, que ja vaig començar amb en Toni sense ser una boda.
Això volia dir, que aquí volia incidir, Margalida. Joan, tracta bé la meva neboda, que és la meva neboda a mitja vida nostra, ara fa, que era Margalida el 2009. Un dia ens van dir que tenim un parentesc, que érem, ell era la meva neboda.
Ah, vos? M'ho apunt.
Vos agraïm,
vos agraïm. A Vic. Sí, sí. Margalida, heu fet una feina preciosa, en Sergi també. Vos enviem un abraçada i que descanseu, i que segur que arribaran nous projectes.
Arribaran, segur. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes
salut.
Sort.
Salut.
Adéu.
Gràcies.
Són les 4 i 57 minuts, apagant motors i donant per acabat aquest viatge que ens ha permès acompanyar-vos a través de les zones durant més de 5 anys. Un llarg camí que tu, Toni Treveria, has fet amb nosaltres de manera intermitent i per etapes, podríem dir, des de l'inici, però, eh?
Sí, m'ho recordaves tu en començar el programa fora d'antena, i sí, no recordava que fos ben bé el principi, però sí que tot el reconeixement per tu i en Sergi Marcos, que vosaltres sí que ja heu estat des del primer dia, 1.347 programes, que es diu aviat. Són moltes hores. No vull ni pensar la quantitat de telefonades que heu hagut de fer, entrevistes, converses, tertúlies, etc. I, per tant, el meu reconeixement i, al mateix temps, el meu agraïment per deixar-me participar d'aquest gran equip que és Múltiplex. I deixa'm dir també, Margalida, que la, jo sempre penso que la ràdio és màgia, és un mitjà màgic, un mitjà espontani, un mitjà que engresca el que ho fa i qui ho escolta, crec, majorment. I d'altra banda, no sé si tu et passa, Margalida, que coneixes bé l'altre món de, dels actors i actrius, com en el teatre. Un pot estar amb 40 de febre, estar malament, es posa davant l'escenari i li passa tot. I després, quan l'abandona, potser li donen els problemes. Sí. Aquí, davant del micròfon, pots estar amb 1.000 problemes, però quan entres aquí i t'has de posar en situació, et passa tot, et concentres en el que has de dir i pensar, i fora, fora problemes.
Són coses del directe. Toni, ha estat un plaer fer feina amb tu.
El mateix
dic.
T'he
d'agrair, que... sobretot, aquestes dues darreres setmanes i mitja, que han estat especialment intenses i que sense tu hi està molt
no,
mal de surar.
Això és, vaja, amb la doble direcció, Margalida, ja ho saps, i també, sobretot, la nostra gratitud i reconeixement a en Sergi Marcos com a patró d'aquesta embarcació.
I com a única persona que ja ha estat de manera ininterrompuda des del primer dia i fins al darrer, justament me toca posar punt i final en aquesta agredolça singladura, si m'ho permeteu dir, que ha fet possible molta de gent. Molta, molta, però sobretot vosaltres, el que hi heu estat, els que encara hi sou, escoltant el programa i donant sentit en aquesta feina que feim. Per tant, moltes gràcies, Boludo, a tu també, que passeu tots molt bon estiu i que la vida vos regali molta salut i molta aventura. Fins una altra!